Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ahir es va constituir el Parlament de Catalunya i ja ens ha deixat un munt d'imatges per debatre i algun discurs que, si és el preàmbul d'algunes actuacions futures, ens distraurem, i jo crec que molt. Xavier Domènech, parlant de la composició no paritària de la mesa del Parlament.
I també assenyalar, de fet ho hem assenyalat en el propi ple, que aquesta mesa, malgrat el discurs del president, difícilment podrà representar el conjunt del país quan està conformada majoritàriament en un Parlament on hi ha més dones que mai. Hem vist una fotografia que feia mal. O sigui, per no dir-ho d'una altra manera, una fotografia que feia mal. És una fotografia d'una mesa conformada on només hi havia una dona i tota la resta de membres de la mesa eren homes. Jo crec que això no pot tornar a passar i nosaltres ens comprometem a impulsar una reforma del reglament per adaptar el reglament de la mesa a la llei d'igualtat aprovada el 2015, que parla precisament de paritat en òrgans col·legiats, en el seu article 12. I poc més.
Doncs no es pot dir que no li falti raó. Ara bé, la pregunta que li fa després un periodista allà present va ser aquesta.
Sobre això últim,
sí.
En el tema de la paritat, demanen que es compleixi la paritat i que hi hagi, sí, més dones a la mesa del Parlament, però amb la persona, el candidat que vostès plantejaven a les negociacions, també era un home, Joan Josep Nuet. No sé si també cal fer autocrítica.
Home, no em negareu que és un gran...
Supermatí. Amb en Miquel 40.
No és un gran supermatí. No em negareu que aquesta pregunta, després del comentari d'en Domènech, no és un gran...
Zasca!
Tornem-hi, no és un gran...
Zasca!
Doncs sí, és un gran zasca. Són les 8 del matí i 2 minuts. Ara sí, Serrano.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
I amb en Martí, fot-li molt la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Aquest matí boires i nuvolositat intensa que aguantarà fins al migdia. Després tindrem una tarda més assolellada. Temperatures d'entre 3 i 14 graus i demà divendres serà un dia tranquil, però serà a partir de dissabte que ens creuarà un front que portarà algun ruixat i vent de component nord.
Les 8 del matí, 3 minuts, comencem. I com ja estem acostumats a fer, comencem repassant les notícies en forma de titulars i per fer-ho saludem la Sílvia Pedret.
Bon dia, Miquel.
Saludem també en Toni Sellas. Toni, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Anem als titulars.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols fa públiques les imatges del futur aparcament soterrat de la Corxera. Les imatges s'han fet públiques després de l'entrega de l'avantprojecte al consistori. L'aparcament ha de tenir una capacitat aproximada de 600 places. El cost pot arribar als 9 milions d'euros.
Torroella de Montgrí avança cap a l'igualtat de gènere. El darrer ple municipal ha donat llum verda al nou pla municipal d'igualtat de gènere per al període 2018-2021. L'objectiu del projecte és donar més visibilitat i avançar cap a l'igualtat entre gèneres. També vol ser un instrument per combatre la violència masclista al municipi.
Construiran una canonada fins a la platja de Castell per prevenir incendis. Connectar l'aparcament de la platja amb la xarxa d'aigües és una part del pla urbanístic per a la reforma de Castell que ja té el vistiplau definitiu de la Comissió d'Urbanisme. La canonada passarà per camins sense pavimentar i en sortiran 5 hidrants que s'utilitzaran en cas de foc.
L'Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran aconsegueixen 15 donants de còrnia el 2017. Aquesta modalitat es va implantar a l'Hospital Palamosí el juny passat. 7 professionals d'infermeria i medicina de Palamós s'han format específicament per realitzar tot el procés de donació de còrnies i acompanyament.
Els estudis dels darrers 20 anys no permeten vincular càmeres de videovigilància al carrer amb un descens de la delinqüència. Ho afirma a Ràdio Capital l'experta en polítiques de seguretat i investigadora de la Universitat de Barcelona, Gemma Galdón. Sosté que les càmeres sovint tenen un efecte passatger i que la sensació d'inseguretat torna al cap d'un temps.
Apareix un flamenc a la platja de Tamariu. Aquest fet és inusual. Els flamencs necessiten grans extensions d'aigua poc profunda, normalment salines, salobres o alcalines, des del nivell del mar fins als 5.000 metres d'altitud. El flamenc de Tamariu ha tingut força ressò a les xarxes socials.
I avui sabrem quina tasca fa el grup d'acció local pesquer de la Costa Brava amb la seva gerent, l'Anna Masdeu. Serà al llarg del supermatí d'avui, que ara comença. I comença parlant de l'actualitat política més recent. l'actualitat política que centrem al Parlament de Catalunya, que ahir es va constituir per una nova legislatura. Dani Cortés, bon dia.
Hola, com va? Bon dia.
I aquesta legislatura ho va fer també amb una referència al Baix Empordà. El fins ara alcalde de Sarrià de Ter, Roger Torrent, va ser escollit president del Parlament. Torrent era el número 2 d'Esquerra Republicana per Girona a les eleccions del 21 de desembre i era la cara visible de la candidatura, mentre la torroellenca Dolors Bassa era a la presó, Dani.
Doncs Torrent, durant el seu discurs, va fer referència a que el Parlament és una institució amb molta història i va recordar un dels seus presidents, el polític republicà de Sant Feliu de Guíxols, Josep Irla.
Em precedeixen, per exemple, noms com el de Josep Irla. Fins avui, l'únic gironí president del Parlament. D'ell me'n sento d'autor, de la seva capacitat de persistència i de la seva lleialtat al país. I, per tant, intentarem des d'aquesta presidència complir amb aquell llegat que ens deixava el president Irla.
Irla va ser president del Parlament entre 1938 i la seva abolició per part de la dictadura franquista.
Les 8 del matí, 6 minuts. Gràcies, Dani. Doncs celebrem tenir un president que, quan digui paraules accentuades, per exemple, digui referència, i no el referència al que ens tenen acostumats. Serveixi això com a metàfora de l'alegria que ens fa tenir un president de les comarques de Girona i, al mateix temps, la torroellenca Dolors Bassa, que ha canviat d'advocat, tant ella com Carme Forcadell, Anna Simó i Carles Mundó seran defensats per un altre advocat, i qui els representava fins ara, Andreu Vandeneyne, es centrarà en Oriol Junqueras i Raül Romeva i seguirà coordinant la defensa dels polítics d'Esquerra. I sobre aquesta escomesa, a més, tal com avançàvem al principi, és un Parlament que jo crec que ja donarà molt debat per si mateix, debat polític, però al mateix temps... Ja ahir, en aquesta composició de la mesa, s'obria el debat sobre la paritat al Parlament, en un Parlament on hi ha més presència de dones que mai. I precisament sobre això versa el comentari d'avui que ens arriba en la veu de l'Adrià Pujol.
Bon dia, gent que ens escolteu. Avui no puc parlar de res de l'Empordà, del Baix, de l'Alt, ja m'agradaria, però és que ahir a la tarda, vespre, es va constituir la mesa del Parlament i me sembla que més d'un de vosaltres o estava pendent o feia veure que no ho estava, però després ho va mirar a les xarxes on te fos, i no vull pas pensar o no vull pas dir que us interessi especialment la composició de la mesa del Parlament. Hi ha gent per tot. A mi tampoc és que me sigui una cosa allò que m'atregui la son, però home, és evident que és una constitució de mesa que per dir-ho, no ho sé, per dir-ho d'alguna manera, més d'un i de dos que mai n'havien estat pendents, aquesta vegada han volgut saber a veure què passava, perquè no cal recordar-ho, eleccions estranyíssimes, imposades després de l'1 d'octubre, una votació per designar el president, la presidenta de la mesa, amb gent que no hi era, hi ha hagut de delegar el vot des de la presó, un president que no se sap si arribarà, si passarà pel Pertú, si vindrà en barca, si no vindrà, si el detindran. Bueno, tot això li ha donat un color. Però no volia parlar de ni del president de la mesa, el senyor Roger Torrent i Ramió, el més jove, des que es va recuperar la institució, ni vull parlar del vicepresident primer, el vicepresident segon, que és aquell senyor, no? José María Espejo Saavedra Conesa, sinó que, i és un apunt molt ràpid, el que em sobta, o el que ens hauria de no preocupar, però sí que ens hauria de fer pessigolles al cervell, és que d'un temps ençà, tenint en compte tot el batibull que hi ha amb el tema del Me Too, de les denúncies a Hollywood per abusos sexuals en mans dels homes, el contramanifest de la Catherine Deneuve dient a favor de la llibertat sexual, tot aquest soroll que de fons enllà dels abusos sexuals, que és la part més important, però enllà d'això, tot el soroll que està dient, que estem dient, més d'un i de dues, que hauríem de tendir, o estem obligats a tendir cap a la igualtat, cap a la igualtat en condicions d'accés a la feina, en condicions d'accés a càrrecs, en condicions de tocar poder, ens sobta que el Parlament del meu país, en una situació tan estranya, per no dir injusta, sobretot, a més, al final del Parlament, del discurs que ha fet el nou president de la mesa, el senyor Roger Torrent, insisteixo que ha dit que era feminista, doncs no entenc com la composició d'aquesta mesa, al final només hi figura una dona, la senyora Alba Vergés i Bosch, una, només una. Fa pensar. Vinga, que tingueu bon dia. Adeu.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Són les 8 del matí i 11 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. De seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols... que ha fet públiques les imatges del futur aparcament soterrat de la Corxera. Això és allà a la mateixa ciutat, David Parreño.
Les imatges s'han fet públiques després de l'entrega de l'avantprojecte al consistori de Sant Feliu. Els arxius són imatges virtuals i renderitzades de com serà l'aparcament del municipi, que ha de tenir una capacitat aproximada de 600 places. Com ja va explicar l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes, al Supermatí de Ràdio Capital, el cost pot arribar a 9 milions d'euros.
Un aparcament soterrat a la zona de la Corxera, que nosaltres en els estudis previs que tenim té un cost al voltant de 9 milions d'euros, i que això implica que per poder realitzar aquesta inversió i per poder retornar a l'empresa la inversió que fa, es posa a concurs tot el que és la gestió de la zona blava de la ciutat.
Com va dir l'alcalde Motes, tota la gestió de la zona blava de la ciutat i l'altre aparcament situat al mercat passaran a mans d'una empresa externa. Les imatges del futur aparcament les podeu trobar al nostre web radiocapital.cat.
8 i 12 minuts, no deixem de parlar amb en David per explicar-vos que tira endavant el projecte per construir una canonada que connecti l'aparcament de la platja de Castell amb la xarxa d'aigües. La Comissió d'Urbanisme ha aprovat definitivament aquest pla urbanístic, que és una de les potes de la reforma de la platja de Castell. No hi ha hagut cap reclamació durant el termini d'informació pública.
La canonada passarà per camins sense pavimentar i ha de servir per prevenir incendis. D'ella en sortiran 5 hidrants que s'utilitzaran en cas de foc. Ho explica Ràdio Capital l'alcalde Lluís Puig.
Doncs és el crear una xarxa d'hidrants, doncs, que en un moment donat, en un moment d'incendi, en aquest parc natural, en aquest terreny, doncs els bombers tinguin un punt de recollida d'aigües molt proper, doncs, en aquesta zona. Aquest és un primer objectiu. Un segon objectiu és també de poder fer arribar aigua al nou aparcament per tal de poder-lo legalitzar.
El pla vol portar l'aigua des de la xarxa municipal fins a l'emplaçament de l'aparcament al servei de la platja de Castell. Aquest aparcament està inclòs en el Pla d'Integració Paisatgística i Implementació de l'Aparcament, que s'està tramitant a hores d'ara. La canonada tindrà una llargada d'uns 1.400 metres i discorrerà soterrada per camins sense pavimentar. El document es tramita per donar compliment als preceptes establerts a les instruccions tècniques complementàries de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
I la notícia curiosa, la notícia viral del dia, tenia aquest so. El so de les onades que sentia l'animal que va aparèixer ahir per sorpresa a la platja de Tamariu. Però quin animal era, Dani Cortés?
Doncs era un flamenc. La usuària d'Instagram Mariona Visual penjava ahir dimecres al matí un vídeo que demostra la presència d'aquesta au a la platja del Baix Empordà. Es desconeix què hi feia a la platja de Tamariu, però els usuaris de les xarxes socials apuntaven que són molt comuns els aiguamolls de l'Empordà.
I no cal dir que també s'ha convertit en una de les notícies més vistes al nostre web. És gairebé un quart de nou. Pedro Ruiz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anem a Torroella de Montgrí. I anem a Torroella per explicar-vos que el seu ple municipal de gener ha donat llum verda al nou Pla Municipal d'Igualtat de Gènere per al període 2018-2021. La finalitat d'aquest projecte és donar una major visibilitat i avançar cap a la igualtat de gènere i també combatre la violència en l'àmbit torroellenc, Pedro.
Davant d'una realitat que segueix presentant desigualtats per raó de sexe, el pla parteix d'un document que es va encetar el 2007. Posteriorment es va fer una enquesta, una mostra representativa de 150 dones que es van expressar sobre 5 característiques de la seva vida, entre les que constava l'educació, el treball, la vida familiar, la consciència feminista i la violència masclista. D'altra banda, també es van produir trobades de grups de dones per a que manifestessin els problemes que se'ls posa per la seva sexualitat i es van fer propostes d'acció per erradicar aquesta discriminació. Per tal d'implementar el pla, el consistori facilita la creació d'un òrgan de debat ciutadà, que rep el nom de la Taula d'Igualtat. Convé destacar que també estarà format per representants de les diverses formacions polítiques que han concorregut a les eleccions municipals, així com part de l'organigrama tècnic especialitzat en la qüestió i un gruix de la societat torroellenca. Les mesures, elaborades des de la perspectiva de gènere, cerca educar en la diversitat i en la integració de les especificitats de cada persona per assolir la igualtat sense cap tipus de discriminació per raó de sexe.
Gràcies, Pedro. Saltem cap a Palafrugell. I ho fem per explicar-vos que més de 1.200 alumnes participen a tallers de l'Espai Dona de Palafrugell, Alba Lejide.
Un total de 1.218 alumnes han participat dels tallers de prevenció i sensibilització que organitza de forma anual l'Espai Dona de Palafrugell. Allà han treballat elements com la desigualtat entre gèneres, les reflexions sobre masclisme i feminisme, els estereotips, la publicitat, les relacions de parella i saber detectar elements que poden desencadenar relacions de violència.
Gràcies, Alba. Parlem d'energies renovables. D'energies renovables i la funcionalitat que poden tenir relacionades directament amb l'empresa i amb la indústria. L'associació Guíxols Comerç i Turisme oferirà als seus associats subministrament d'energies d'origen 100% renovable gràcies a un acord amb l'empresa banyolina Agrienergia. La companyia del Pla de l'Estany és una comercialitzadora i distribuïdora d'energia que amb aquest acord desembarca a la Costa Brava.
Agrienergia oferirà un estudi previ gratuït a cada negoci. Els comerciants posen en valor el fet que sigui una empresa local sense teleoperadors automàtics. Energia i Guíxols Comerç i Turisme.
L'energia és una distribuïdora i comercialitzadora d'energia d'aquí local. I bueno, el pla també és perquè ells fan un, ens oferien un estudi personalitzat d'energètic de comerciant. Fan un estudi i llavors, en funció d'això, doncs, realitzen les ofertes.
Agrienergia i Guíxols Comerç i Turisme oferiran d'aquesta manera preus i condicions per cada client i els assessoraran per millorar la seva gestió.
I els sistemes de videovigilància generen una falsa aparença de seguretat que s'esvaeix amb el temps. O com a mínim aquesta és la contundent conclusió de la investigadora de la Universitat de Barcelona i experta en polítiques públiques de seguretat, Gemma Galdón. Així ho ha afirmat en una entrevista en aquest mateix programa al Supermatí de Ràdio Capital, Toni Selles.
Les càmeres al carrer han tornat a ser notícia recentment al Baix Empordà. Sant Feliu de Guíxols ha licitat la instal·lació de sistemes de videovigilància i Begur comptarà amb aquest servei a l'estiu. Galdón sosté que sovint els polítics opten per aquesta via perquè els és rendible, però nega que sigui una mesura efectiva. És més, aquesta experta de la Universitat de Barcelona argumenta que, segons diversos estudis, a les grans ciutats on des de fa 20 anys hi ha videovigilància no han canviat gaire les dades sobre delinqüència. Fins i tot, altres anàlisis posen de manifest un efecte passatger perquè la sensació d'inseguretat torna als mateixos nivells al cap d'uns mesos de la presència de càmeres al carrer. Per tot plegat, Gemma Galdón reclama una perspectiva diferent que aposti per assumir que els actes delictius formen part de la realitat i apostar per polítiques d'inversió per una societat més justa.
Tenim molts estudis, i estem amb els estudis perquè és com molt objectiu, que ens demostren que les ciutats més sanes són les més segures. I, en canvi, tota aquesta part d'inversió en cohesió social moltes vegades l'obviem. Per tant, l'aposta és aquesta, la cohesió social. També finançar bé les policies. No oblidem que moltes vegades aquestes partides de diners surten de la policia local.
Al desembre, l'Ajuntament de Begur va decidir tirar endavant el servei de videovigilància a partir de l'estiu, vistos els resultats d'altres municipis. Castell-Platja d'Aro ho aplica des de fa un parell d'anys i ha assolit una reducció important del nombre de robatoris de domicilis i vehicles. Fa pocs dies, l'Ajuntament de Sant Feliu va treure licitació al servei per un preu de prop de 204.000 euros.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, hauria escoltat radioindiana.cat. l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Les 8 del matí i 20 minuts tenim més notícies per explicar-vos en aquest supermatí d'avui. L'Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran han aconseguit 15 donants de còrnies durant l'any 2017, Paula Boira.
Aquesta modalitat de donació es va implantar a l'hospital el passat mes de juny, convertint-se així en el segon centre de la demacració de Girona en oferir-la i en el primer comarcal. Per facilitar la donació, 7 professionals d'infermeria i medicina de Palamós s'han format específicament per realitzar tot el procés de donació de còrnies i acompanyament, des de la detecció, passant per l'entrevista amb els familiars del donant, fins a la realització de la pròpia tècnica d'extracció. Les còrnies extretes s'envien al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, qui s'encarrega de la preservació, validació i posterior distribució als centres que les necessiten. D'aquesta manera, s'aconsegueix que tot el procediment mèdic sigui dut a terme per professionals del propi centre, agilitzant el procés i sense suposar cap demora posterior a la mort del donant. La majoria dels receptors de còrnia i de teixit ocular són pacients amb distròfies o edemes corneals, problemes que poden suposar la pèrdua de la visió. El trasplantament de la còrnia malmesa és l'única manera que tenen aquestes persones per recuperar la vista. També són freqüents els trasplantaments a pacients que han patit una lesió a l'ull, una infecció o el rebuig d'un trasplantament previ. A més, amb cada còrnia donada es pot ajudar a recuperar la visió a dues persones, ja que aquesta es pot dividir en dos segments diferents.
I a les 8 i 21 minuts tornem a Sant Feliu de Guíxols. Avui ens està quedant un programa feminista i un programa molt guixolenc. L'Ajuntament de la ciutat ha refet l'escultura que durant molts anys estava present al passeig, segons ha avançat Ràdio Sant Feliu, Dani.
Estava situada a la banda de l'extrem que acaba a les escales del promontori del Fortín. L'estructura està dedicada al pioner del cinema català Fructuós Gelabert i es va inaugurar l'any 1974. Fructuós Gelabert va ser un director, guionista, operador de càmera i productor cinematogràfic català. Estava totalment deteriorada l'escultura i ara s'ha restaurat i s'espera poder instal·lar-la properament.
I de Sant Feliu tornem a saltar a Torroella perquè el seu ple municipal ha aprovat per unanimitat adherir-se al manifest SomEscola.cat en favor de l'escola catalana.
El manifest fa una crida a la consolidació, protecció i millora del model educatiu català. Busca refermar el suport del municipi a l'escola catalana i a la seva contribució a estendre els valors democràtics.
És un quart i mig de 9 del matí.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I sabeu que en aquest programa tenim per costum cada dia fer alguna entrevista relacionada amb l'actualitat de casa nostra i sabeu també que tenim especial sensibilitat per totes aquelles coses que passen en el sector primari, agricultura, pesca, alimentació. Per fer-ho, avui, per donar compliment a aquest, diguem-ne, aquesta autoobligació imposada gustosament, per cert, avui parlem amb l'Anna Masdeu, que és la gerent del grup d'acció local pesquer de la Costa Brava, a la que saludem ara mateix. Senyora Masdeu, bon dia.
Molt bon dia.
D'entrada, expliqui'ns una mica què és el grup d'acció local i pesquer de la Costa Brava per tota aquella gent que no ens conegui.
Sí, doncs mira, el grup d'acció local es va inaugurar l'any 2016 i és una entitat sense afany de lucre que està reconeguda pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. I el nostre objectiu és aplicar el desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu i Marítim de la Pesca de Catalunya.
Escolti, ara fa...
fa un any aproximadament, no, un any no, però a l'agost, això, ja ho dic bé, a l'agost del 2017, vareu fer des d'aquest grup d'acció local, vareu fer una reunió amb grups similars, diguem-ne homòlegs, una trobada, exacta, amb grups homòlegs de les Terres de l'Ebre que us vau trobar a Palamós. Us vau marcar com a objectiu posar en valor el producte pesquer de proximitat i enfortir una mica la cohesió a l'hora de gestionar-lo. No sé quin balanç en podeu fer després d'aquests mesos.
Després d'aquests mesos, aviam, nosaltres ens hem vist afectats una mica per l'aplicació del 155 i la nostra activitat com a grup d'acció local s'ha endarrerit una mica, però afortunadament ara ja podem dir que els dos grups d'acció local, tant el de les Terres de l'Ebre com nosaltres, que a Catalunya n'hi ha dos aprovats pel departament i que són els encarregats de desplegar el que és l'estratègia de cada grup en els territoris, doncs ja podem dir que arrenquem i per tant seria més favorable poder fer una valoració d'aquí 5 mesos més. No, volia comentar doncs que nosaltres som una entitat que la nostra funció és desplegar una estratègia que tots dos grups vam aprovar l'any 2016, que ens va aprovar el Departament d'Agricultura, amb la finalitat doncs que hi ha uns fons europeus que estan destinats als territoris pesquers i nosaltres seríem com l'entitat intermediària per poder otorgar aquest finançament a entitats locals que participin, que presentin projectes o propostes de dinamització molt vinculades amb l'estratègia que hem aprovat nosaltres. És una mica difícil d'explicar, però...
Sí, no, ja ens en fem una idea, però sobre quan parla de dinamització, d'ajuts a la dinamització, estem parlant de quin tipus? D'ajuts als vaixells de la flota pesquera, per entendre'ns, perquè facin determinades accions, o estem parlant d'accions de, no sé, de comunicació, per dir alguna cosa? De quin tipus d'accions parlem?
Estem parlant de molta varietat d'accions. Aviam, són fondos que van indirectament a la pesca. O sigui, el finançament i els projectes que nosaltres volem impulsar són sobretot aquells projectes que ajudin a valoritzar, per exemple, el producte pesquer de proximitat, a divulgar el que és la cultura pesquera, a preservar i la recerca del patrimoni cultural pesquer, a preservar la sostenibilitat del medi marí. Vull dir que són moltíssimes... Aquí hi ha moltíssimes activitats que indirectament i directament estan afavorint a la pesca. Les entitats que sobretot estan liderant aquest grup d'acció local són les cofreries i elles han entès doncs la importància de que siguin altres entitats que els ajudin a impulsar el que és el seu producte i que els ajudin també a treballar per una pesca sostenible i, a més, que els ajudin també a incorporar a joves i altres treballadors en el sector, doncs és un sector doncs que necessita mà d'obra.
Senyora Masdeu, fa un parell de dies, fa dos o tres dies, la portada d'aquest programa fèiem una referència a la proliferació de grans superfícies comercials. Pregunto, no sé... Com es pot encaixar la necessitat de posar en valor aquest producte local i de fer que al final, per dir-ho ras i curt, que al final es vengui més peix pescat a casa nostra? No sé com es pot encaixar això amb aquesta proliferació de grans superfícies. A vegades sembla una contradicció, no? Des de la mateixa política, que es parla de dinamitzar el comerç de proximitat, però alhora s'allibera sol o es disposa sol perquè vagin creixent el número de grans superfícies comercials.
A veure, sempre hi ha el gran problema entre el que és la producció primària i el consumidor, problema i no problema, evidentment, perquè és un sector, el que és la distribució, doncs que és el que se n'aprofita una mica de tot el mercat en aquest sentit, no? Sí que és veritat que és contradictori el fet de que obrin noves, bueno, grans superfícies comercials, perquè a l'hora d'impulsar el que és el producte de proximitat, si el client no demanda aquest producte, les grans superfícies no aposten per ell. Està havent-hi un canvi. No, amb això no vull dir ni afavorir les grans superfícies, perquè jo soc molt més partidària de la venda local i les botigues de proximitat i fomentar el que és el mercat de tota la vida, que és on realment allà hi ha la venda del producte primari, sempre ha sigut així. Però sí que és veritat que hi ha moltes grans superfícies, i ara no vull dir noms, que compren a les cofreries i sí que estan ajudant a impulsar que el peix arribi al consumidor. De totes maneres, el gran problema de les grans superfícies doncs és el de sempre, que van a preu.
Ja.
Llavors, clar, això, ells van a preu i normalment van a comprar el millor postor, i això, doncs, entrem en una competència molt dura pel sector primari, que a més van, o sigui, la venda del peix ja encara continua sent una subhasta, i això, doncs, pot ser que els afecti a la llarga, no? De moment, clar, ajuda a vendre el peix. Aviam, quants més compradors hi hagi, com més mercat hi hagi, millor per tothom. Però clar, si al final aconseguim que només hi hagi un sol comprador, podem tenir un problema a la llarga. I llavors, clar, les grans superfícies moltes vegades s'emporten el màxim de volum del producte de la llotja.
Escolti, amb el pas del temps, no sé si vostè ha notat una millora de la percepció que la gent té del comerç, o sigui, una millora de la percepció que la gent té de la necessitat de comprar aquest producte de proximitat, o encara estem molt lluny d'aquesta conscienciació que hauria de tenir la societat per consumir producte propi, per entendre'ns?
Jo ara mateix estic parlant a títol personal i a títol de, bueno, com a mare de família i com a consumidora, no com a grup d'acció local, però sí que és veritat que la percepció per part del consumidor ha millorat, però ara el consumidor té un problema d'accessibilitat a aquest producte. Per exemple, no tenim temps d'anar a comprar, no tenim temps de poder disfrutar, de poder veure els productes a les parades.
Yeah.
Llavors, ara falta fer un pas de que el venedor o el productor primari arribi al consumidor amb la venda directa. Tenim molta experiència en el camp de la horta.
Però esclar, disculpi, com es fa això amb una cosa tan fresca, exacta, i amb tanta capacitat de caducar com el peix?
Doncs ha de ser la distribució ha de ser molt ràpida. Llavors, ja existeixen peixaters que van a comprar a la llotja i porten el peix al domicili. Però llavors ens trobem amb una altra dificultat, que això també és una de les coses que volem potenciar des del grup d'acció local. La manca de coneixement de tota la quantitat de varietat de peix que hi ha, això una, i l'altra, a com s'ha de preparar aquest peix.
Ja.
Ens estem adonant que el jovent, i en parlo per mi mateixa, jo sóc de la generació dels 70, dels 70 llargs, i em trobo que desconec com haig de netejar el peix, com l'haig de viscerar i com l'haig de cuinar. Per tant, això també és un repte com a grup d'acció local, de poder promocionar totes aquelles entitats que vulguin ajudar a fer cursos de cuina. Són moltes. Aquí entraria aquest tipus d'activitats.
El que passa que, esclar, tot, aquí entronquem una altra vegada amb això que dèiem del temps, de la disponibilitat de temps que tenim les persones avui en dia.
Exactament. Bueno, hem d'arribar a un equilibri. Sí que és veritat que jo des d'aquí, com a gerent del grup d'acció local i coneixedora de com funcionen les confraries, del gran esforç que fan els pescadors cada dia a la nostra costa, de lo meravellosa que és la nostra Costa Brava, doncs el que vull dir és que el peix que l'hem de consumir d'aquí. No té cap sentit que hem de consumir peix que porta dos o tres dies anant amunt i avall, i això sí que... Bueno, No és que no sigui saludable, no voldria entrar en aquest tema, perquè estan complint totes les normes de seguretat alimentària agudes i per haver. És un tema de donar feina aquí, del consum propi dels nostres productes i fomentar que el sector primari no acabi desapareixent.
De fet, és una mica això que diu vostè no és nou. En aquest programa hem entrevistat representants d'associacions de comerciants de gairebé tots els pobles, o dels principals pobles de la comarca, i al final tots diuen el mateix, i jo els hi plantejava un dia, no sé si més que fer targetes de fidelització o determinades campanyes, no sé si no s'hauria d'apostar directament pel discurs més enfocat a, escolti, vostè ha de comprar coses d'aquí perquè són les que ven el seu veí, el seu cosí, o el seu al final és el botiguer que li acabarà donant feina a la seva filla adolescent, quan, no? Vull dir, no sé si hauríem d'enfocar-ho més per aquí, ja directament per la banda més emocional, perquè encarar-ho a la qualitat del producte, en el cas del producte fresc és diferent, però a la qualitat del producte o a l'atenció al client, quan actualment hi ha 50.000 maneres de comprar per internet, per exemple, i que t'ho portin al moment, gairebé, no sé si no hauríem d'apostar per l'altra via.
I tant, jo estic totalment d'acord amb tu, totalment d'acord. A més, és una estratègia que, fixa't que la indústria del vi l'ha entès perfectament. La indústria del vi busca aquest vincle emocional, i moltes vegades explica hi ha una història darrere de com s'ha produït cada ampolla. Aquest discurs també l'està agafant la indústria de l'oli, i tard o d'hora l'haurem d'agafar tots. És molt important crear un vincle emocional amb el client. És a dir, jo vull saber d'on ve el producte, qui l'ha fet i amb què contribueixo pagant aquest producte. I és més, és un tema de confiança. Aquesta confiança que la teníem, jo vinc del sector comerç, la meva família és comerciant de tota la vida, i s'ha trencat. Aquell vincle entre el productor primari i el venedor s'ha trencat. Ja no existeix. I era el venedor el que transmetia tot aquell valor en el client. Això és el que hem de recuperar. I sobretot cuidar moltíssim el client. És molt important el client. No és un tema, és un tema de fidelització, però va més enllà, és un tema de confiança.
Clar. En una xerrada sobre màrqueting digital que fa uns anys vaig anar a fer, tota la meva xerrada va girar al voltant de la Neus, que era la dona que despatxava el pa a la fleca del costat de casa de Pals. I jo els hi deia, el millor algoritme de prescripció i de recomanació no el té Amazon, el tinc jo a casa meva amb la Neus. Que sap que jo aproximadament vaig a comprar el pa a les 10 del matí, que sap que li compro un pa de mig, li compro una trena per la meva germana, li compro un croissant de xocolata per la meva parella i li compro un llonguet per la meva mare. I aquest és el millor algoritme, el millor màrqueting digital el fa la Neus de casa meva.
De Pals.
Sí, la Neus de Pals a l'hora de vendre el pa, sí, sí. I deies digital perquè agafava, a més, la bossa del pa amb els dos dits i la posava amb molta cura.
Exactament. Jo volia comentar una cosa. De fet, el mercat és molt gran i hi ha d'haver lloc per tot. Aquesta mania que tenim de categoritzar i de fer-ho tot molt dramàtic, no? De que Amazon destruirà la com... Ara els que estan patint són les grans superfícies, cuidado.
Clar.
Amazon els hi començarà a fer mal, està clar. Però aquesta categorització que tenim a fer tots, no? El comerç tradicional desapareixerà, o el llibre tradicional desapareixerà, això no és cert, perquè és com sempre, amb una campana de gau i en els dos extrems. I moltes vegades el mercat ha d'anar cap a l'extrem, cap a un o cap a l'altre, no ens hem de quedar amb el centre. Llavors s'ha d'impulsar, que hi ha clients que poden continuar sortint el dissabte a anar a comprar el pa per poder disfrutar d'un bon pa a casa seva, que existeixen. I hem d'anar cap aquí, no hem de perdre l'esperança.
Clar, aquí el tema és si som capaços, i jo crec que hauríem de ser-ho, si som capaços de revertir aquesta idea dels dissabtes a la tarda, que a vegades famílies senceres, i deixin que ho personalitzi, diuen, ens en anem a l'espai gironès a passar la tarda, directament.
Clar, el que hem de fer és anar a famílies senceres
no diuen,
a
anem al
les
centre.
Tires gastronòmiques.
Sí, no diuen anem a jo què sé, anem al centre de Palamós o de Torroella o de Palafrugell o de Platja d'Aro, sinó que diuen anem a l'espai gironès a comprar. Aquesta seria una de les... Vaja, no sé, em sembla que hem derivat la conversa més cap a una conversa de cafè que no pas cap a una entrevista, eh?
No, és que sí, possiblement sí. Però és que, no, bàsicament el que amb el grup d'acció local toquem tota aquesta cadena. O sigui, per nosaltres és molt important impulsar tota la cadena de comercialització del peix. I aquí entren, evidentment, entre el comerç, evidentment entren les peixateries, entren les grans superfícies, entren els xefs que promocionin el producte, entren els restaurants que promocionin el producte de proximitat, entren totes aquelles entitats que vulguin fer activitats vinculades a la pesca, sigui per una fira que fomentin el patrimoni cultural o que fomentin la gastronomia del poble, i sobretot l'important és que som territoris pesquers, la Costa Brava, que tenim una identitat pesquera, i això és el que hem de preveure, i hem de vendre al món, i no sols, tots plegats. I aquest és el gran paraigües del grup d'acció local. Per tant, el que volia comentar és que nosaltres tenim fondos europeus, i ara hi ha una convocatòria oberta que finalitza el dia 31 de gener, perquè aquelles entitats que vulguin tirar endavant un projecte d'inversió, puguin demanar-nos de finançament. Hi ha un percentatge de finançament a fons perdut en funció de l'entitat i la tipologia del projecte. Nosaltres tenim una estratègia molt ben marcada que la poden trobar els beneficiaris a la web del grup d'acció local, o bé trucant amb mi, jo els explicaré, per poder impulsar projectes que estiguin vinculats a l'estratègia del grup. Uh-huh. Per tant, aprofito
si
algú està interessat, doncs, sobretot, nosaltres ara al moment tenim una actuació a 11 municipis de la Costa Brava, els que tenen confraria actualment. No tots els municipis podrien participar en alguna acció, però bueno, estimem que més endavant, si en el següent període europeu, doncs, que podem ampliar el territori, si ens ho deixen fer, clar.
I en qualsevol cas, des d'aquí animem a la gent que vulgui informar-se una mica més, que entri al web Galp Costa Brava, ja ho direm bé, GALP Costa Brava.cat, que és el web, sí, des d'on vosaltres expliqueu tot el que feu a través de la xarxa.
Exactament, molt bé.
Anna Masdeu, gerent del grup d'acció local pesquer de la Costa Brava. Escolti, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes adéu, gràcies, sau, i
bon dia.
Bon
dia, adéu, i sort.
Adéu.
Les 8 del matí, 39 minuts. I tenim temps encara per repassar les principals notícies en clau general amb l'Alba Lejide. Roger Torrent es compromet en el seu discurs, en el seu primer discurs, a contribuir a cosir la societat i prioritzar la recuperació de les institucions. El nou president del Parlament no fa cap esment a la República al seu primer discurs, però reivindica Forcadell i que a la cambra s'hi pugui parlar de tot, Alba.
Torrent també ha tingut moment per reivindicar els escons buits dels diputats que estan en presó preventiva i els dels que estan a Brussel·les. Per concloure el seu discurs, Torrent ha escollit acabar amb un visca la democràcia i visca Catalunya.
I d'altra banda, la CUP creu que el discurs de Torrent traeix l'1 d'octubre. Carles Riera demana Junts per Catalunya i Esquerra que canviïn les formes en la negociació de cara a la investidura i els urgeix a debatre el programa de govern.
El cap de les files de la CUP al Parlament, Carles Riera, ha lamentat profundament el discurs de Roger Torrent com a nou president de la cambra. També ha urgit a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana a explicar el seu programa de govern perquè, segons afirmen, tenen motius per inquietar-se en aquest sentit. El diputat dels Cupaires ha reclamat a més als altres dos grups independentistes que canviïn les formes de negociar de cara a la investidura.
I el primer ministre d'Irlanda insta Mariano Rajoy a obrir diàleg amb el proper govern català perquè és l'única solució. Leo Varadkar reclama negociacions davant del ple de l'Eurocambra a Estrasburg en resposta a una pregunta de l'eurodiputat d'Esquerra Jordi Soler.
En Catalunya, and one of my favorite parts of the world, Barcelona is one of my favorite cities. I think the only solution is dialogue. And I hope that the central government in Madrid will engage in dialogue with the new government in Catalonia.
El primer ministre ha fet una crida al diàleg en resposta a una pregunta de l'eurodiputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Soler, que l'ha interpel·lat per demanar-li si concep una Unió Europea en la qual polítics honestos poden ser enviats a l'exili o a la presó perquè compleixen amb un mandat democràtic.
Els dijous, de 10 a 11 de la nit, el programa que et posa al dia de tot el que passa en el món del cinema, el còmic i les sèries de la tele.
Ningú no és perfecte.
Amb Ignasi Herbat, la Marta Sanz, en Jacint Casademont i l'Aram Bonmatí. Escolta tot el que vols a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Cinefil, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Sí? Animat? Sí, amb ganes?
De començar bé el dijous amb vosaltres?
Doncs, escolta, comencem bé el dijous i parlem amb l'Ignasi Herbat, que és el director del programa Ningú no és perfecte, que matem aquest vespre a partir de les 10 a Ràdio Capital, programa en el que es parla de cinema, de còmic, de sèries, de televisió. No sé si vols fer un resum ràpid de què parlareu avui, Ignasi.
Sí, avui fem un especial Stranger Things 2, comentem aquesta sèrie, la destripem de dalt a baix, ja avisem, comentem una mica què és el que més ens ha agradat, repassarem una mica també anècdotes de rodatge, que són bastant divertides, com els dissorreixen la idea a tots els creadors d'aquesta sèrie, i també una cosa molt important respecte a la sèrie, que és la música. Repassarem algunes de les peces musicals seleccionades per aquesta magnífica banda sonora.
Doncs Stranger Things aquesta nit el Ningú no és perfecte, i a partir de demà s'estrenen pel·lícules que volem repassar abastament, Ignasi.
Correcte. Doncs mira, avui tenim nominacions dels Òscar, i bé, ja sabem que aquests dies van arribant les oscaritzables, no? Ja ho feien la setmana passada, doncs aquesta setmana n'arriba una altra important.
Quina és?
Los Archivos del Pentágono, que és la nova pel·lícula de Steven Spielberg, que Steven Spielberg, això ja, ell ja ho fa, no? A vegades en un mateix any estrena dues pel·lícules, una allò més compromesa, per entendre'ns, sí, que seria aquesta, llavors una de més comercial, que al març el veurem amb Ready Player One, que és una altra història ben diferent, no? Però és aquest doble, aquest Spielberg, que sempre doncs, és allò més d'una pel·lícula històrica...
Sí, que navega entre l'entertainment i la cosa més periodística, si se li pot dir així.
Sí, 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 a més ho fa molt bé. La veritat és que pocs cineastes es mouen també en pel·lícules tan diferents, no? I amb pretensions també a la vegada que no tenen res a veure.
Sí, sí, sí. Escolta, doncs expliquen aquests Archivos del Pentágono, de què va?
Sí, a veure, aquesta està ambientada en els anys 70 de protagonistes i tenim a la Meryl Streep i el Tom Hanks, que ja Tom Hanks ja ve de ser amb Spielberg el Puente de los Espías, sí. I en aquesta ocasió intenta parlar-nos d'una història que és molt desconeguda en els anys 70 en els Estats Units, desconeguda entre cometes perquè va quedar eclipsada per una altra, que també va destapar el mateix Washington Post. La pel·lícula en versió original es diu The Post, que fa referència al diari, no? Vale. Li han posat els arxius del Pentàgono.
Vale.
Els anys 70, què recordem? Doncs, evidentment, del Washington Post, el cas Watergate, que va ser destapat, que fins i tot va haver-hi doncs, aquella pel·lícula de totes les ombres del president, no? Del Robert Redford i el Dustin Hoffman. Doncs, en aquest cas, intenta explicar un cas previ, o sigui, abans de l'escàndol Watergate, hi va haver-hi un altre escàndol que van ser els papers del Pentàgon, que en aquest cas era un nom que tenia un informe redactat per al secretari de Defensa dels Estats Units aleshores, Robert McNamara, que demostrava que el govern dels Estats Units havia intervingut a Vietnam entre els anys 1945 i 67 i el president Lyndon B. Johnson havia repetit una vegada i una altra, va prometre que no estendria la guerra més enllà i evidentment no va ser així, es va estendre al nord del Vietnam, o sigui, va mentir com aquí ja sabem que normalment els països civilitzats, quan els polítics menteixen, els hi passen coses. No és el cas del nostre, evidentment.
Sí, anava a dir, no ho diràs pel nostre.
No. Aquí, diguéssim, és just el contrari. Encara pots obtenir més vots quan més mentides dius. En tot cas, Steven Spielberg, aquesta pel·lícula la tenia programada per d'aquí un parell o tres anys, va decidir que ara era el moment de fer-la, coincidint amb les eleccions en el qual participava aleshores Trump, que finalment va acabar guanyant, i els atacs, sobretot, que va rebre la premsa durant les eleccions de l'actual president dels Estats Units. No? Per tant, va dir, no, ara què hem de fer? Hem de reivindicar el bon periodisme, hem d'ajudar els periodistes a una empenta, i escoltat és que els arxivos del...
Ui! Ignasi, no...
Sí.
Estigue't quiet, que es fa soroll el telèfon.
Val. No em moc més.
Val. No et moguis
doncs
més.
Això.
Ara. Per tant, los archivos del Pentágono, a veure, el tema té bona pinta i l'Spielberg generalment no decep, no?
No. A més d'actors secundaris, també tenim Sarah Paulson, Bradley Whitford, Bruce Greenwood, Jesse Plemons, Alison Brie, vull dir que també els secundaris que envolten la pel·lícula són actors solvents, que ens ho passarem bé, vaja.
Doncs a partir de demà, estrena de los archivos del Pentágono. Què més tenim, Ignasi?
Mira, pels nostàlgics, jo segurament... Aquí a tu t'enganxarà. A mi em va enganxar una mica aquesta cosa...
Què vol dir això? Que, a tu t'enganxarà. Que... em fas nostàlgic o què?
Sí. A veure, tu, ara no sé si puc fer la pregunta. Quin any vas néixer?
Jo, el 77.
El 77, sí. Val. No sé si recordaràs... Jo recordo, més o menys, som del mateix equip, tu i jo. Recordaràs Mazinger Z?
Sí, home.
Recordes?
Sí.
Val. Jo tenia una joguina a la seva època, de Mazinger Z. Va ser tot un fenomen. Doncs ara en tenim l'adaptació, que de fet és una continuació de l'anime d'aleshores, quan no li dèiem anime, sinó li dèiem dibuixos japonesos, no?
Exacte, sí.
Sí. Mazinger Z Infinity és la pel·lícula que també s'estrena aquesta setmana, que recordem que això de Mazinger va néixer l'any 1972 com un manga, i que ràpidament aquell mateix any va passar a ser una sèrie d'anime, i que aquí arribaria també a mitjans dels anys 70 i es va convertir en un fenomen mundial, joguines per tot el món, és a dir, era la primera vegada que un producte que venia de Japó ho patava, no?
Sí.
I en aquest cas va ser absolutament així. La pel·lícula en aquest cas ens explica la història 10 anys després del que era la sèrie de televisió. Recordem que era també la primera vegada que vèiem un robot gegant pilotat per un humà, cosa que fins al moment els robots gegants eren robots.
Sí.
Que Mazinger, de fet, no era ben bé un robot, sinó era que pilotat, i a partir d'aquí diguéssim que hi ha hagut molts robots gegants pilotats a partir d'aleshores, no? Pacific Rim potser sigui dels últims que hem vist.
Oh, ja no sé, que sí que hi ha perdut, sí.
Sí, més o menys ja són picades d'ullet ja tot el que ha vingut després una mica al màxim, no?
A més, molava perquè, jo que sé, la joguina es convertia en un cotxe o es deixava anar el cos de les cames i es convertien en dos avions i no sé, era un festival aquella cosa del Mazinger Z.
Sí, sí, una mica un precursor del Transformers,
sí, 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 exacte. Sí, sí, sí.
Per tot tant... bé, les aventures continuen 10 anys després, amb els mateixos protagonistes.
Val, doncs, i això s'estrena demà, eh?
Sí, s'estrena demà, hi ha una sèrie d'estrenes... Bueno, diuen que és una estrena... La porta Selectavision, aquesta pel·lícula, i sol portar animes i coses d'aquestes. I sol fer estrenes limitades, o sigui que en principi és només el cap de setmana. Però normalment els animes que porta tenen molt èxit i s'acaba ampliant els dies, és a dir, que no serà només limitat, sinó que jo crec que hi haurà molta gent que l'anirà a veure, ja dic que el factor nostàlgic pesarà molt aquest cap de setmana i que això s'allargarà més enllà de diumenge, que en principi és l'últim dia que es podrà veure.
Perfecte. Escolta, no tenim massa temps per més, però si tenim algun títol, allò que diguis, això s'ha d'anar a veure sí o sí, diguem-ne el títol com a mínim.
Bueno, sí o sí, no, sí o sí, no, però bé, podríem dir ràpidament, m'estàs matando Susana per donar una comèdia, que encara no hem donat cap comèdia, una comèdia mexicana amb el Gael García Bernal i la Verónica Chegui.
M'estàs matando Susana. Perfecte.
Sí, sí,
doncs,
sí.
Escolta, apuntada a l'agenda està per anar-la a veure. Una altra cosa, com sempre diem, una altra cosa serà que la puguem veure en algun cinema de per aquí a l'Empordà, però vaja, que cada vegada en tenim menys.
Sí. Sí, no, això és un drama que tenim, eh? Això, sí. Això no pot ser, això.
Doncs sí, doncs, escolta, bueno, és igual, irem a l'Ocine, allà a Platja d'Aro, que és el que...
Sí, passa, sí. A vegades és trist, no?, una mica la desaparició dels cinemes de poble, quan és una cosa magnífica, no?, un cinema de poble, amb...
sí.
És que no sé, no...
Bueno, el que és trist no és la seva desaparició, és que no hi anem.
Ah, clar, és que això també és que s'hi hauria d'anar, perquè és que és molt maco anar a un cinema de poble. És la millor experiència del món.
Perquè, escolta, ara no fa gaire va tancar l'Arinco de Palamós i tothom amb les mans al cap, hosti, l'Arinco. Bueno, coll, aneu-hi.
Saps? Clar, aneu-hi. Sí, sí, sí. El que passa és que sí que a vegades hi ha un punt de deixadesa en aquests cinemes quan la gent deixa d'anar i, clar, és com... és la decadència, no? Llavors ja la cosa va... de capa caiguda.
Ja.
Bé, també s'han de buscar maneres de incentivar una mica la gent. Sí que a Barcelona s'han fet coses molt interessants i jo crec que hi ha maneres de fer-ho, no?
Ja.
Però clar, sense diners a la butxaca entenc que també és complicat mantenir.
Escolta, i tornem la setmana que ve.
Vinga, doncs aquí serem.
I t'escoltem aquest vespre amb el Ningú no és perfecte a partir de les 10.
Sí, amb coses molt estranyes.
Que vagi bé, una abraçada, Ignasi.
Vinga, que vagi molt bé,
adéu. Adéu. Falten 8 minuts per les 9. Ràpidament repassa l'agenda cultural del dia. Platja d'Aro, taller de carnaval amb Fem peça per disfressar-nos. Marc Clapés.
Aviat tindrem aquí un dels moments més esperats de Platja d'Aro, el carnaval. Per aquest motiu, dintre de les propostes del Centre Cívic Vicenç Bou, ja hi trobem activitats per preparar-lo. Avui els més menuts podran realitzar una peça de carnaval per poder disfressar-nos a les festes. Serà a partir de les 6 de la tarda i fins a les 9 del vespre.
I seguim a Platja d'Aro perquè a les 7 de la tarda a la Biblioteca Mercè Rodoreda hi haurà la xerrada Tot està en la teva digestió.
Des del pare de la medicina, Hipòcrates, qui deia que els teus aliments siguin la teva medicina fins avui dia, en què veiem l'intestí com el segon cervell. Han passat uns quants segles durant els quals no hem fet sinó refermar la idea que una bona salut física i emocional comença amb una bona digestió. Aquesta xerrada serà càrrec de la Mònica Albertí i l'Anna Agustí.
Coses que us expliquem per fer avui, que és dijous de gener, el mateix dia en què els Pink Floyd començaven la gravació del seu disc Dark Side of the Moon.
Un dels discs més importants de la carrera del grup, que va començar a gestar-se el 1973 i que va aconseguir estar moltes setmanes entre els més venuts als Estats Units. Va ser el 8è disc del grup i en ell trobaves des de rock psicodèlic passant per jazz i també una fusió de blues i soul en temes com Money, Eclipse o The Great Gig in the Sky.
Que cançons d'aquest Dark Side of the Moon dels Pink Floyd, aquest Money, que sona aquest matí, en aquest supermatí d'avui, dijous 18 de gener, el mateix dia també en què That's What Friends Are For era el número 1 de Dionne Warwick, Stevie Wonder, Gladys Knight i Elton John.
L'any 1986 van assolir la primera posició de la llista de vendes de senzills a la Billboard. Els beneficis de la cançó es van destinar a l'American Foundation, que lluita contra la sida. El tema formava part del disc Friends de Dionne Warwick i va aconseguir alguns premis com el Grammy a la millor cançó de l'any o millor actuació de pop o duet. Així mateix va ser la cançó de l'any per la revista Billboard.
Doncs així sonava aquesta cançó de la Dionne Warwick, número 1, el seu primer número 1, un dijous 18 de gener, i també un dijous 18 de gener va morir el fundador dels Eagles, en Glenn Frey.
El 2007 se'ns deixava als 67 anys a Nova York a causa d'unes complicacions derivades de l'artritis i una pneumònia. En menys de 5 anys amb els Eagles va aconseguir convertir-se en una de les bandes més importants a la història dels Estats Units. També va tenir sort en solitari participant en algunes bandes sonores com Thelma i Lewis.
Hotel California amb els Eagles. La posem, la punxem el mateix dia que moria el seu fundador, en Glenn Frey. I tanquem el programa, com és habitual, amb el repàs a les notícies que us hem explicat al llarg del supermatí d'avui.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols fa públiques les imatges del futur aparcament soterrat de la Corxera. Les imatges s'han fet públiques després de l'entrega de l'avantprojecte al consistori. L'aparcament ha de tenir una capacitat aproximada de 600 places. El cost pot arribar als 9 milions d'euros.
Torroella de Montgrí avança cap a l'igualtat de gènere. El darrer ple municipal ha donat llum verda al nou Pla Municipal d'Igualtat de Gènere per al període 2018-2021. L'objectiu del projecte és donar més visibilitat i avançar cap a l'igualtat entre gèneres. També vol ser un instrument per combatre la violència masclista al municipi.
Construiran una canonada fins a la platja de Castell per prevenir incendis. Connectar l'aparcament de la platja amb la xarxa d'aigües és una part del pla urbanístic per a la reforma de Castell, que ja té el vistiplau definitiu de la Comissió d'Urbanisme. La canonada passarà per camins sense pavimentar i en sortiran 5 hidrants que s'utilitzaran en cas de foc.
L'Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran aconsegueixen 15 donants de còrnia el 2017. Aquesta modalitat es va implantar a l'Hospital Palamosí el juny passat. 7 professionals d'infermeria i medicina de Palamós s'han format específicament per realitzar tot el procés de donació de còrnies i acompanyament.
Els estudis dels darrers 20 anys no permeten vincular càmeres de videovigilància al carrer amb un descens de la delinqüència. Ho afirma a Ràdio Capital l'experta en polítiques de seguretat i investigadora de la Universitat de Barcelona, Gemma Galdón. Sosté que les càmeres sovint tenen un efecte passatger i que la sensació d'inseguretat torna al cap d'un temps.
Apareix un flamenc a la platja de Tamariu. Aquest fet és inusual. Els flamencs necessiten grans extensions d'aigua poc profunda, normalment salines, salobres o alcalines, des del nivell del mar fins als 5.000 metres d'altitud. El flamenc de Tamariu ha tingut força ressò a les xarxes socials.
I acabem amb el temps, Martí.
Aquest matí tindrem boires i nuvolositat intensa que aguantarà fins al migdia. Després tindrem una tarda més assolellada i amb temperatures d'entre 3 i 14 graus. Demà divendres serà un dia tranquil, però serà a partir de dissabte que ens creua un front que portarà algun ruixat i vent de component nord.
Gràcies, bonics. Gràcies a l'equip que fa possible aquest programa. David Parreño, Dani Cortés, Martí Seguer, Marc Clapés, Pau Ponseti, Alba Legide, Gerard Tascatge, Eugènia Güell, Josep Lluís Vidal, Sílvia Pedret, Pedro Ruiz, Paula Boira i Alba Cabrera. I tornarem demà a partir de... Perdó. I Antoni Celles i en Juli Pedrero. I tornarem demà a les 8. No oblideu de fer algun...
Fosca!
Si teniu ocasió de fer-ho. Adéu-siau.
Supermatí. Ràdio.